Benvinguts a l'Internauta.
El programa d'avui, enregistrat en ple Mobile World Congress, Vicent Partal conversa amb Ivan Miguel, director de desenvolupament de negoci d'Imagine Bank, la nova marca de CaixaBank per operar exclusivament per telèfon mòbil. Sense deixar els mòbils, el consultor informàtic Joan Jofre s'ha passejat pel 4 Years From Now, l'espai paral·lel del Mobile World Congress de la Fira de Montjuïc, pensat específicament per posar en contacte idees i empreses joves amb possibles inversors. I de l'actualitat tecnològica, us destaquem avui una app catalana i una de valenciana que han guanyat els premis Mobile Premier Awards, d'un mòbil a prova de cops i d'aigua que hi veuen la foscor i de Google Translate que acaba de superar les 7 llengües traduïbles. Amb tot això, farem l'Internauta de la setmana del 26 de febrer de 2016.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Per a tots els que seguim els temes d'internet i la tecnologia, aquesta és una setmana molt especial, lògicament, la setmana del Mobile a Barcelona, amb tot el que això comporta. Posteriorment, en aquest mateix programa, en Martí Crespo i en Joan Jofre han visitat el Mobile i us explicaran algunes de les moltíssimes coses innovadores, rares, fins i tot estranyes, curioses, que passen en aquest festival que un cop a l'any posa Barcelona en l'epicentre del mapa de la tecnologia global. Enguany s'hi han vist moltes coses novedoses, interessants, i una tendència que sembla que existeix és que la tecnologia canvia fins i tot el model de funcionament, el model de negoci, en el cas que parlarem avui, permetent imaginar coses que fa uns anys eren inimaginables. Per exemple, un banc sense oficines. Aquesta és l'aposta que CaixaBank ha fet des de fa un mes, una mica més d'un mes, amb la marca Imagine Bank. I per parlar d'això, per parlar d'aquesta situació completament diferent des del punt de vista, imagina jo, d'un banc, tenim amb nosaltres a Ivan Miguel, que és el director de desenvolupament de negoci d'Imagine Bank. Benvingut.
Moltes gràcies.
Els qui voleu saber-ne més, www.imaginebank.com, i allà trobareu tota la informació. Mentre seguiu la xerrada, si voleu, des dels vostres aparells, podeu estar connectant-vos amb això. M'imagina que això d'agafar i dir, escolta, anem a fer un banc que no té oficines, deu ser d'aquelles coses que en el primer moment algú deu pensar...
Home, ja portem molts anys, eh? O sigui, hi ha uns quants anys que ja estem veient una tendència diferent de la gent jove. I nosaltres que preguntem molt al client i mirem exactament què vol, ens vam adonar que la tendència de la gent jove era diferent. O sigui, el que nosaltres diríem els millennials, que són gent entre 18 i 35, més o menys, el comportament que tenen és diferent al que podem tenir nosaltres, que és una mica més gran. I són gent que vol altres coses, que no vol fer cues, que li fa molta mandra anar a una oficina a preguntar, que ja es busquen la vida ells mateixos, que no necessiten un assessorament tan profund, perquè ja poden ells comparar i buscar a internet. Llavors, tot això que vam veure, vam dir, doncs, hauríem de fer un pas endavant i mirar de fer aquest banc que hem fet ara, que és l'Imagine Bank.
Fem l'explicació des de l'inici. O sigui, Imagine Bank és un banc.
Imagine Bank és un banc.
És un banc... Però és un banc de CaixaBank, per entendre'ns.
Exacte. És un banc... Com a tal, el que passa és que està recolzat per CaixaBank, perquè pensem que això li dona molta confiança als nostres clients. Al final, com estem amagant diners, doncs tot el tema que estigui CaixaBank per darrere és molt important.
Val. I com es fa algú d'Imagine Bank?
Per fer-se d'Imagine Bank, pot ser, hi ha dos mètodes. Si no ets client de CaixaBank, doncs has de passar un petit formulari on passes una sèrie de dades i en 10 minuts més o menys menys de 10 minuts fas un formulari petit, l'envies i hi ha un procés d'uns 10 dies i en 10 dies ja ets client d'Imagine Bank. Si ets client de CaixaBank és molt més fàcil. En 2 minuts és molt més fàcil perquè ja amb les claus pròpies que tens de CaixaBank, de lo que és la banca online de CaixaBank, en 2 minuts fem directament client.
Val. I quan ja ets d'Imagine Bank, què canvia? Què és diferent respecte a un banc tradicional?
Vale, aquí, el que he volgut fer és un banc que sigui una oferta molt simple, molt transparent, Els productes són senzills, és a dir, no hi ha gran complexitat de productes i de serveis, sinó hem fet una oferta molt senzilla. Hem volgut fer un compte, una targeta, això com a productes, i ja està, això com a productes principals. I a més, gratis. O sigui, no té comissions, no té condicions, perquè és una de les coses que també vam veure en els clients joves que ens estaven dient que no volien pagar per serveis. Llavors, és un banc on és gratuït tot, que pots, d'una forma molt fàcil, té un compte, té una targeta, l'ajudem al client a lo que és el mirar el que és el seu pressupost, les despeses, els ingressos, d'una forma fàcil, gràfica. Diferent d'un banc, volem que, al ser només mobile, ens hem basat molt en l'experiència del client. L'experiència és bàsica, en aquest cas. Els clients, el target principal al que anem, són gent jove, i la gent jove és nativa digital.
Ara has dit una cosa, que és el mobile. Fa la sensació que aquest banc és més del telèfon que de la web, per dir-ho d'alguna forma.
Completament. O sigui, realment a la web no pots accedir. O sigui, la web que hi ha és una web informativa.
Per tant, està pensat pel mòbil.
Però és únicament mobile. O sigui, si el client pot accedir, ha d'accedir mitjançant l'aplicació mòbil. No pot accedir als seus comptes en web. El que sí que hem fet, si algú vol accedir a la web, pot accedir mitjançant les xarxes socials. Si entra a Facebook, per Facebook, entra amb el seu perfil, i allà hi ha una aplicació d'Imagine Bank, o pot consultar també els seus comptes, targetes, els moviments... Però és pur mobile.
I en l'operativa del dia a dia, això significa que pot fer que tot el que fa en un banc normal, és a dir, enviar una transferència, treure diners dels caixers, tot això es pot fer amb el mòbil?
Exacte. Hem començat amb una operativa molt, molt simple. És a dir, productes complexos no n'hi ha, però el que és la part bàsica, és a dir, què pot fer el client? Pot consultar els seus comptes, pot consultar les seves targetes, les despeses que ha fet, de forma gràfica. Ho tenim tot categoritzat, si és per sabates, si és transport, o sigui, tot categoritzat perquè el client sàpiga en què es gasta els diners, en quina categoria. I després hi ha una part que li diem Imagine Pay, i en Imagine Pay el que té el client pot fer transferències, tant a comptes caixa com a comptes d'altres entitats, també de forma gratuïta. Pot treure diners d'un caixer sense necessitat de tenir una targeta, s'envia un codi a un SMS al telèfon i amb aquest codi va al caixer i retira els diners.
Explica-ho això, que això és... O sigui, jo vaig al caixer i no necessito tenir una targeta.
O sigui, imagina que jo et vull enviar a tu 10 euros, i tu estàs al carrer...
Òbviament, 20, també.
20 euros, vinga. Doncs vull enviar-te 20 euros i al millor tu no tens... T'has deixat la cartera i tens el mòbil.
Sí.
Llavors jo t'envio a tu 20 euros. Com te'ls envio? Jo faig una operació, que és treure diners d'un caixer amb codi, que és una de les operacions que hi ha a l'aplicació, i a tu t'arriba un SMS. Aquest SMS té un codi unívoc, que només per tu. Tu amb aquest codi i el número de telèfon meu vas a un caixer i sense posar res...
I trec diners.
Poses allà el codi, poses el meu número de telèfon i trobes els 20 euros que jo t'he enviat.
Ah, molt bé. Està bé això. Gràcies.
Està molt bé. Després dels amics.
Escolta, has dit ja diverses vegades gratis, gratis, gratis. Però aleshores quin negoci feu vosaltres?
A veure...
O per què ho feu exactament? És a dir, és una forma de retenir un públic més exigent? Quin plantejament n'hi ha darrere d'això?
Ja, per una part, el que volem fer és que la gent jove es quedi al banc. Vale? Per tant, retenir la gent, fidelitzar la gent és molt important per nosaltres.
Efectivament.
Després, diguem que la rendibilitat també ve per l'escala que tinguis, la quantitat de clients que tinguis. Vale? Tots els serveis són gratis. Hi ha un servei que potser... Hi ha una possibilitat que és el préstec. O sigui, hi ha un dels serveis que és un préstec que et donem. Aquest préstec té unes condicions millors, però no és gratis. I aquí sí que ve. Vale? I després és una porta d'entrada amb el banc, és a dir, està molt orientat per una gent jove, encara que es pot apuntar qualsevol, amb uns serveis molt simples. Però si tu vols una hipoteca, doncs t'aniràs a l'oficina de CaixaBank perquè ja estàs molt vinculat, i llavors això ja té un negoci a part.
Ho deia perquè a vegades hi ha molt la sensació de que n'hi ha hagut com una espècie de tall epistemològic entre algunes generacions, no? Això que dius millennials, no? I que realment... Per exemple, una empresa com CaixaBank, que ja té una tradició, una manera de fer, uns conductes, unes vies, una forma d'arribar a la gent, com si n'hi haguera, com si totes les empreses tingueren aquest decalatge, aquesta manera, com arribem a aquesta gent, no? Com si foren societats diferents, gairebé, no? No sé si m'expliqui el que vull dir, no? Que,
sí.
Que t'hagueres d'adreçar d'una manera diferent, que no et pots adreçar de la mateixa manera.
Clar, és que el comportament és totalment diferent. Per exemple, un exemple bàsic de l'aplicació és que parlem de tu a tu, no parlem de vostè. Uh-huh. O no li diem... li diem sacar dinero, no li diem retirar dinero, no sé si... Parlem més un llenguatge molt més proper, perquè la gent jove necessita... és diferent.
Mm. Hi ha una cosa que em crida l'atenció, que és això que dieu de dir... explicar-te en què t'has gastat els diners, no? Això dius, uh-huh. Te posem si són sabates, si són restaurants,
exacte,
si són no sé què... Això no és habitual en un banc, però en canvi és molt habitual en les apps, no? Tothom té alguna app que li explica en què es gasta els diners, no? Uh-huh. I aquí també n'hi ha una voluntat de fer coses que no es feien i...
Clar, el nostre objectiu és que el client, per veure el que es gasta els seus diners, no necessita una altra aplicació. O sigui, la pròpia aplicació del banc... O sigui, realment, totes aquestes aplicacions van néixer perquè les aplicacions dels bancs no li donaven aquestes funcionalitats. Per tant, nosaltres, com hem vist que aquesta funcionalitat està molt demanada, nosaltres la incorporem. És que jo crec que és molt bàsic i, a més, molt gràfic, de forma molt gràfica, no tant text i línies, sinó que la nova generació està acostumada a veure en un moment una mica el dashboard i veure tot el que té, en què s'ho ha gastat, no tenir que veure ja, si ho veuen d'una forma molt diferent, gasta molt més temps, és molt més immediat.
La paraula màgica és aquesta dashboard, que pels que no estan molt acostumats és posa-m'ho tot en una pàgina, no?
Exacte.
Diríem.
Sí. És un quadre de comandament, no?
Un quadre de comandament. Ensenya'm el que m'importa en una pàgina.
Exacte.
Pensar això no és fàcil, pensar què ha d'haver en el dashboard.
Ah, no. A veure, nosaltres el que fem és fer molts tests d'usuaris, molta gent ve, molts clients venen a les nostres oficines i provem. I provem aquest dashboard i provem un altre dashboard i a més mirem el que realment interessa al client i després el que fem molt és escoltar el client. És a dir, totes les aplicacions, per exemple, és perfecta en quant a tot la gent pot comunicar-se amb tu d'una forma molt fàcil i dir-te, pues, m'agradaria això, m'agradaria una altra funcionalitat, crec que això no funciona com hauria de ser. I això és bàsic, és escoltar el client contínuament i amb això anar modificant. És a dir, si ara hem fet aquest quadre de comandament i veiem que els nostres clients demanen una altra funcionalitat, doncs la posarem. Mm.
Incorporeu també ofertes lúdiques... un parell de cops ja has dit allò d'anar més enllà del que fa el banc tradicional, no? Mm-hmm. Tipus, allò, concerts, coses d'aquest, museus,
sí,
coses d'aquest estil, no? És a dir,
sí,
ajudar també a que no siga només l'operativa bancària, facilita l'objectiu al qual voleu arribar.
Clar, no, o sigui, només per ser imàgin tens una sèrie de descomptes i experiències, que li diem nosaltres, que poden ser des d'alguna oferta concreta en partners que tenim com, no sé, Google Play o Wacky o diferents partners que anem tenim i que fa que els nostres clients també queden retinguts i que quedin contents. És a dir, per ser Imagine Bank tens una sèrie d'avantatges i d'ofertes. I això, tenim un programa que és bastant gran i amb moltes ofertes que van renovant-se contínuament.
Tinc la sensació que aquests dies en el mobile se'n parlava bastant de temes com, per exemple, això de la nova eina de pagament d'Apple, l'Apple Pay, uh-huh, coses d'aquest estil. Inclús alguna gent especulava que en un futur només l'iTunes ja siga per pagar, ja no necessita, per pagar objectes físics, diguem-ho així. No?
Sí, sí.
I bé, a vegades jo tinc la sensació de que els bancs esteu assetjats, no? De que d'alguna manera el vostre era un negoci molt, molt solidificat, molt, que es movia molt poc, no? que allò, bueno, anàvem passant els anys i anàveu incorporant novetats, però que de sobte, amb els contactless, els pays d'uns i d'altres, el fet que Google o Apple es puguen acabar convertint en bancs, no sé si ara dic una barbaritat, però en empreses que gestionen els teus diners, no? D'alguna manera, és com si els bancs, de sobte, la vostra posició comencés a tremolar i no sé si l'anàlisi d'això és el que us fa dir, pues, en comptes de posar-nos a la defensiva purament, ataquem entrant en un producte que pugui competir en aquest nivell.
Sí, sí. Bueno, en part és això, és a dir, el mercat ara dels bancs realment és apassionant. O sigui, no, hi ha molts actors diferents, molts actors que no són bancs. Nosaltres, per exemple, quan ens fixem què està fent la gent, ja no ens fixem només en bancs, ens fixem en empresetes, les fintech, el nom aquest que li diuen a les fintech. Les fintech són empreses que fan que donen serveis que podien ser bancaris o similar als bancaris. I nosaltres ens fixem molt en com ho fan, perquè són empreses petites que van molt ràpid, que s'adapten molt al canvi i que realment estan cobrint un segment de mercat que no està cobert i que el client pues, realment està agafant molt. Des de les empresetes aquestes que fan les categories de les finances i t'ajuden a tot el control de finances, a empreses que poden fer pagaments, empreses que poden fer pagaments tant online com poden fer pagaments a contactless o el que sigui. És a dir, ja no només són bancs, ara ja molt el mercat s'ha obert molt i nosaltres ens fixem en totes aquestes empreses i sí, és un, en part nosaltres volem estar allà.
Per això ho viviu amb preocupació o com un estímul? O una barreja?
Jo crec que és un estímul per millorar. O sigui, realment són serveis que els nostres clients volen tenir i nosaltres li podem donar. Nosaltres tenim una experiència tant tecnològica com de coneixement del nostre client que ens permet oferir els millors serveis. O sigui, no ho veig com una preocupació, ho veig com un estímul, sí, sí.
I com heu fet aquest projecte? És a dir, dins de la Caixa que s'ha creat un equip, perdó, dir la Caixa, CaixaBank, bueno, ja ho sap tothom, sí. Que va, igual té el nom, ja tothom entén de què va. S'ha creat un equip que es va posar a pensar això. Era gent jove la que pensava això? Vau buscar gent... Com vau inventar la idea?
A veure, va néixer d'un equip molt multidisciplinar, de molts departaments de CaixaBank, van estar a sobre de lo que és el nou projecte, i d'aquí hi havia molta gent jove, molta gent jove. A part, vam escoltar molts els clients, o sigui, vam fer estudis amb els clients, vam portar molts clients, és a dir, va ser una barreja de el que nosaltres pensem, però escoltar el que volia els clients. Llavors, va ser una barreja de departaments i ara sí que ja tenim un equip dedicat a lo que és Imagine Bank. Sí, sí.
Veig que tu portes un rellotge d'aquests estranys.
No és rellotge, no.
No sé què és, no sé el que és, igual té, portes algo. Sí. Portes algo aquí.
Sí, sí. Aquesta
és la següent frontera, m'imagino, també per vosaltres, no? És a dir, aquests dispositius, o sigui, nosaltres ara estem impressionats pel mòbil, però el mòbil ja s'ha fet vell. I ja comença a aparèixer tota una generació, els rellotges,
exacte,
els de Samsung o els d'Apple o tot això ja són evidència. I entrar en aquest món us obliga a seguir la dinàmica de la tecnologia d'una forma molt forta, suposo.
Sí, sí, sí. O sigui, el que volem és estar a l'última i veure realment quins canals utilitzen els nostres clients. Per exemple, en Imagine Bank, a part del que és el pagament per mòbil via HCE, o sigui, sense contacte, pagues amb el mòbil amb una targeta virtual.
A part, és això que diuen el contactless.
El contactless, exacte.
Tu com ho has dit? HC?
HC és la tecnologia.
Ah, val. D'acord.
Vale? Bueno. Però sí.
Sí, això que, ja, això que ja comencem a estar acostumats a que posen el mòbil damunt del...
Exacte.
Damunt de això de targetes.
Exacte. Val.
A part d'això...
A part d'això, el client el que pot fer... El client té una targeta de dèbit dins del producte principal a Imagine. Llavors, en aquesta targeta de dèbit també pot demanar-se diferents targetes. O sigui, pot demanar-se una targeta virtual, que és un pagament mòbil, que pots pagar amb el mòbil, o pots demanar-te una pulsera com aquesta, si és una pulsera, que aquí té la targeta petita.
Això que dius tu són la pulsera.
Això és una pulsera.
Els que ens escolten per ràdio no ho poden veure, però els que ens veuen per tele segurament sí. O sigui, això, tu dius una pulsera?
És una pulsera
del
petita
banc?
Del banc, d'Imagine Bank, on dins té una targeta petita.
O sigui, això és la teva targeta de crèdit?
Exacte. Bueno, és de dèbit en aquest cas.
Bueno, igual té.
Sí, sí.
Sí, val, sí, d'acord. Sí.
I és una targeta que tu passes pel terminal de punt de venda, contactless i pagues.
Només amb això?
Només amb això.
Val.
És el mateix que si tinguessis la targeta normal, que també la pots passar sense contacte,
sí. Doncs
aquí és igual. És un trosset de la targeta que està dins de la pulsera.
Això ara desperta totes aquelles coses de si te la roben, no sé què, però suposo que és el mateix.
El mateix,
no?
Que es roben.
Sí, anava a dir... Va, d'acord. La targeta, abans has dit que per ser d'Imagine Bank tenen una targeta, entenc que és sí que n'hi ha una targeta física o n'hi ha això?
Exacte, sí, hi ha una targeta física, però si vols, a part de la targeta física, doncs tinc una targeta mòbil. En el cas d'Android, que és la que et permet el pagament mòbil, seria virtual. En el cas d'iPhone, com encara no hi ha el que és l'Apple Pay, tenim l'Sticker, que és una targeteta petita que pots enganxar-te darrere del mòbil. Llavors, només portant el mòbil aquesta targeteta petita, que li diem l'Sticker, doncs la passes per sobre del...
És una targeta física, diguem així, és una targeta física. Que va enganxada.
Exacte, petita, eh? Exacte, que va enganxada.
Escolta, això, clar, el mercat bancari, encara que és marcadament local, però està molt globalitzat, no? M'imagino que heu vist experiències d'aquestes en altres països que us han servit de guia o sou molt innovadors? Ho dic perquè Barcelona, cada vegada més, dic Barcelona, més que Catalunya o més que l'Estat, clarament s'està convertint en un lloc de molta innovació tecnològica en tema apps, no? I aquest projecte és comparable a projectes que estan havent a Alemanya, als Estats Units, no sé on, o té un punt d'innovació especial?
A veure, hi ha projectes que fan coses similars, però nosaltres no hem trobat cap banc que sigui exclusiu mòbil. És a dir, sempre donen la possibilitat d'anar a l'oficina o d'anar a la web. Un projecte com el nostre, on només pots accedir des d'una aplicació mòbil i també des de la part de les xarxes socials, la veritat no l'hem trobat. Jo crec que aquí hem estat bastant innovadors.
I encara que fa poc de temps teniu dades de com està funcionant, encara és massa d'hora.
Encara és
massa d'hora. Fa un mes, no?, que ho heu arrencat.
Exacte, encara és massa d'hora per tenir dades, però bueno, estem veient que està funcionant prou bé.
I què és el tipus de... És a dir, correspon al target aquest d'edat? Una pregunta estúpida. Jo, encara que no tinc l'edat, puc apuntar-me?
O
l'edat...
Sí,
va. Perquè insistiu molt en lo dels millennials i jo ja no soc gens millennial.
No, al final és un... A veure, el producte...
Això no depèn de l'edat.
No, es pot apuntar a qualsevol, però el producte està molt adreçat...
Molt pensat.
Molt pensat a la gent que realment és nadiua digital, perquè potser una altra persona a més edat vol anar a l'oficina o necessitaria anar a la web. Ara, és un tema també de comportament.
I aquí és on anava la pregunta. És aquest target el que s'ha apuntat? Teniu la impressió que és aquest target el que s'ha apuntat?
Sí. La majoria dels que s'estan apuntant són aquest tipus de targets.
I aquesta gent, una curiositat que tinc també, correspon també a un target molt crític. És a dir, és gent, digueu, gent que s'ho vol fer ells, gent que tal. El sector bancari és un sector que ha estat molt criticat últimament. N'hi ha alguna, diguem, això xoca en algun punt o no? És a dir, la gent distingeix entre un servei que rep i una capacitat de criticar el sistema bancari i totes les coses que han passat.
A veure, nosaltres no ho hem notat, aquesta crítica cap al bancari, no. O sigui, sí que són molt exigents en quant al servei, és a dir, no. Sí que el servei ha de funcionar i ha de funcionar com vulgui.
Clar, perquè aquí, per exemple, vosaltres no podeu quedar-vos penjats. O sigui, no pot ser que l'app no funcioni, per exemple.
Clar, perquè és l'única porta d'entrada al client.
Clar, això és molt més, anava a dir dramàtic, però seria posar-se massa dramàtics. No, però vull dir que és una exigència de servei en aquest sentit, tecnològica en aquest cas.
Tecnològica, sí.
Que deu ser molt forta, és a dir, perquè aquí sí que no n'hi ha cap més contacte.
Sí, sempre tens la possibilitat d'anar a Facebook o a l'aplicació, però sí, és una exigència gran, però que estem preparats per complir-la. Tot el coneixement i l'experiència que hem tingut a tot el que és la banca online, la banca mòbil de CaixaBank, això ens permetrà no tenir problemes amb això.
Perquè ara mateix, per exemple, dins del que és CaixaBank, la banca mòbil ja mou una quantitat d'operacions molt important, no?
Sí. Ara no recordo els números, però estaven sobre els 4 milions, em sembla, o alguna cosa així, de clients, creixent. O sigui, realment els clients mòbils creixen més rere més, és una cosa exponencial, i clar, tota aquesta experiència ens ha servit molt.
Els clients de mòbil anul·len els clients de web? És a dir, es nota una caiguda de client de web respecte al mòbil?
No, jo crec que...
No n'hi ha una substitució?
En algun cas sí, ja ens estem trobant molts clients que són exclusius mòbils, que això és una tendència que s'està donant, és a dir, gent que no entra a la web. I potser entra cada 6 mesos,
Vale? Això, vist amb la perspectiva fa dos anys, és molt sorprenent.
Molt sorprenent, molt sorprenent, sí, sí. Abans era allò de, bueno, no entra el primer mes, però és que ara ja això s'està, és molt més ample i estem veient que gent només entra pel mòbil, perquè no necessita anar a la web. No necessita anar a la web. Mm-hmm. També això és un dels factors que ens va fer pensar, doncs podem fer un va mòbil. És a dir, la gent no necessita anar a la web.
Mm-hmm. N'hi ha una pregunta que quan, com ara, comença a acabar sense el temps, a nosaltres ens agrada fer-hi, que normalment incomoda molt a la persona que està sentada on tu mm-hmm. estàs, que és com t'imagines d'aquí a 5 anys això, que ja ho sabem, que és gairebé impossible, perquè d'aquí a 5 anys hauran inventat coses que ara no tenim ni la menor idea de què està passant, no? Però en el vostre cas, diguem, vosaltres, suposo que partiu de la tranquil·litat de que això és un mercat en expansió.
Sí, sí, clar.
I que aquesta tendència sí que és clara.
Bueno, nosaltres veiem que la tendència és claríssima. És a dir, ja fa 2 o 3 o 4 anys que estem veient la tendència que és mobile, mobile, mobile. O sigui, tot està al mòbil. I d'aquí 5 anys, no ho sé, és una, no ho sé, perquè jo crec que ningú ho sap, hi ha tendències com el tema que comentaves tu abans dels wearables, que per exemple en Imagine Bank ara tenim una aplicació, el que és el rellotge, que et permet cercar oficines. Però més endavant podràs consultar el saldo. És a dir, i després a millor no, hi ha, no és el rellotge, després potser venen les ulleres, o no ho sé, això dependrà molt de com evoluciona la tecnologia, però tot el que són els aparells aquests que portem, vale? Que pot ser el mòbil, pot ser un rellotge, pot ser les ulleres, pot ser la roba, no ho sé, això ja s'anirà veient.
Mm. I des del punt de vista del treball bancari, ahir sí que no canviaran les coses tant, en principi, no? O aquests competidors que comencen a insinuar-se poden representar realment una competició seriosa?
Això no ho sé. Jo el que sí crec és que ens farà millorar. O sigui, tota la competència el que et fa és que millores tu com el servei que li dones, perquè realment estàs mirant què li dona la resta de competidors. No li veig aquesta por en quant a tenir por a altres, sinó que ens ajudarà molt a millorar, jo crec.
Mm-hmm.
Sí, sí.
La combinació de tota manera és forta, perquè clar, la dinàmica de la creativitat tecnològica amb l'impacte de la globalitat uh-huh. i els grans sectors globals és molt difícil saber cap on es portarà.
Sí, sí, clar, nosaltres estem atents a tot i anem mirant, però clar, mai se sap, no? O sigui, hi ha moltes tendències que s'estan veient, algunes sabem que moriran, altres potser realment es quedaran, i la nostra intenció és estar totes. Estar totes i provar realment si realment allò funciona o no funciona. Si surt un nou canal i creiem que és positiu al client, ho provarem i donarem al client. I també tenim aquest component de testejar amb el client, és a dir, obrir diferents funcionalitats, canals, i si el client realment no ho vol o no ho utilitza o al final allò no triomfa, doncs, bueno, doncs el traurem i anirem per un altre.
Això en un mercat tan estable i tan seriós com el bancari s'accepta bé aquesta possibilitat de prova-error? O...
Sí.
Perquè sempre semblava que l'error no era admissible, no?
Clar, no és un error en què et doni
d'acord, sí.
diferents diners dels que tens, sí. Però sí com a lo que és la tecnologia i el canal que estàs utilitzant per mostrar els serveis al client, jo crec que és bàsic. Has de pensar realment i creure que allò pot funcionar, però tu ho proves, ho testeges i al final allò no triomfa, doncs bueno, anem cap a un altre
en aquest costat. Sentit, m'imagino que ara, per exemple, diguem, porteu un mes, per tant això uh-huh. és un període molt curt, deveu estar superatents, no?, a com es comporta la gent. L'avantatge de les apps uh-huh. també és que us retornen moltes dades, és a dir, vosaltres podeu clar. Saber que aquesta funció no l'està tocant ningú, no? És molt nerviós el període de llançament d'un projecte tan potent com aquest?
Sí que és nerviós, és, bueno, clar, és molta responsabilitat, molts clients alhora, la campanya que hem fet és molt gran i per tant sí, és un període d'estrès, però d'estrès positiu perquè veus que les dades després està funcionant, no? Però sí, sí, hem d'estar a tope, al principi a tope.
També deu ser divertit, no?
Molt divertit.
M'imagino que tu aquests dies trobaràs un forat per anar al mobile i veure quins invents te van a provocar problemes d'aquí 3 mesos, no?
Exacte, sí, sí, sí. Però hem d'estar a l'última sempre.
Mm-hmm.
Sí, sí.
Molt bé, Ivan, perdona, Ivan Miguel de CaixaBank, director de desenvolupament de negoci d'Imagine Bank. La gent que vulgui saber-ne més, www.imaginebank.com, i allà trobarà, com deies, no l'operativa, sinó informació sobre com fer-ho, etc. I, evidentment, suposa que el Google Play i el... Està per Android i per iPhone.
Exacte.
Per Windows encara no el teniu.
Per Windows encara no el teniu.
O no sabeu si el tindreu.
De moment no tenim...
No han aconseguit fer la massa crítica. La massa crítica que necessitem. En fi, Ivan Miguel, gràcies, en primer lloc, per la feina que feu i per aquesta capacitat d'innovació que abans has explicat, que no trobeu coses semblants que s'hagin fet arreu, i també per haver compartit aquesta estona a l'internauta i haver pogut explicar Imagine Bank, aquest projecte nou que acabeu de llançar.
Moltes gràcies a vosaltres.
L'internauta, amb Vicent Partal.
Des de l'any 2007, en paral·lel al Mobile World Congress de Barcelona, es lliuren els Mobile Premier Awards a les millors apps de l'any anterior. A la gala d'enguany, que es va fer dilluns al vespre, les guanyadores han estat les aplicacions Sharing Academy, de Barcelona, Sculptivity, de València, i Mimi Hearing Test, de Berlín. Sharing Academy ha rebut el premi a la millor aplicació de l'any. Funciona com un mercat peer-to-peer, en què els estudiants universitaris comparteixen coneixements i aprenen dels seus companys. Aquesta eina permet gestionar classes privades entre estudiants. Sculptivity, per la seva banda, ha guanyat el Premi de l'Audiència i informa d'una manera fàcil a les famílies sobre la vida escolar dels fills. I Mimi Hearing Test ha guanyat el Big Impact Award per ser considerada l'aplicació que més millores aporta a la vida de les persones. Amb aquesta app, qualsevol smartphone es transforma en un audiòfon útil per a persones sordes. Enmig de les presentacions dels grans fabricants de smartphones, el Mobile World Congress també ha estat l'aparador de mòbils menys mediàtics, però igual o més sorprenents que els nous models de Samsung, LG i companyia. En aquesta edició del Congrés, un bon exemple d'això ha estat el resistent Cat S60 de Caterpillar, la coneguda empresa nord-americana de maquinària pesant de construcció. Es tracta d'un mòbil reforçat i especialment indicat per treballar en condicions extremes. Per això se n'han protegit els elements, des de la pantalla fins a la carcassa, perquè aguanti caigudes des de quasi 2 metres i es pugui submergir a l'aigua fins a 2 metres de profunditat. Però la característica principal, i que fa encara més singular el Cat S60, és que incorpora una càmera tèrmica amb què els usuaris poden mesurar temperatures, reconèixer cossos i objectes calents i fins i tot veure-hi en la foscor, gràcies a infraroig. Es posarà a la venda al llarg de 2016 per 650 euros. Google Translate, l'eina de traducció automàtica del cercador californià, ha superat recentment la xifra de 100 llengües amb possibilitats de traduir. En concret, ha arribat a les 103 llengües gràcies a la introducció de l'amàric, el cors, l'escocès, el frisó, el kirguís, el hawaià, el kurd, el luxemburguès, el samoà, el sindi, el paixtu, el xosa i el xona. Des d'ara, doncs, es poden traduir paraules, textos i pàgines web també en aquestes llengües, algunes molt minoritàries i d'altres en milions de parlants, tot i que sovint les traduccions són poc acurades. Google Translate va néixer fa 10 anys, el 2006, amb traduccions entre l'anglès i l'àrab, el rus i el xinès. L'opció del català hi és des del 2008.
En Joan Jofre t'ho resol.
Bon dia. Estem a la plaça Major del 4 Years From Now. Diu, això vol dir que d'aquí 4 anys tornarem a connectar des de la plaça Major i sabreu les coses que avui us presentarem, com evolucionaran en tant de temps. Perquè aquí el que estem veient és el tros del mobile dedicat expressament a les startups que comencen i que volen fer-se un forat entre les empreses que dominen el mercat. M'acaben de regalar això aquí al mig del 4 Years From Now. I poder no ha quedat clar, però això és un preservatiu. I aquest senyor, l'Òscar, m'explicarà per què m'estan regalant un preservatiu.
Nosaltres som una empresa que es diu Made of Jeans i treballem en temes de genòmica personal. I nosaltres bàsicament el que...
Genòmica
personal.
Intentem explicar més.
Nosaltres permetem que tu puguis tenir el teu genoma seqüenciat en els nostres servidors i a partir d'aquí que tu ho puguis controlar per tenir accés a diferents coses.
O sigui, em feu un DNI.
Un DNI genètic.
Sí?
Sí, sí. I llavors el tema és que, com que ens preocupa molt el tema de privacitat, seguretat, ADN, tal i qual, doncs van creure que un preservatiu era una bona eina per representar, no?, aquest concepte de seguretat, protecció,
privacitat... No preguntaré què feu amb el preservatiu.
Nosaltres res, però hi ha nois de l'empresa que si vols et ho poden... Bueno, estan... s'ho fareixen de beta testers, diguem-ho així.
I llavors, a veure, una vegada teniu el meu codi genètic, què feu amb ell? O què puc fer jo?
Exacte, què pots fer tu? O sigui, nosaltres tenim la visió de que el teu genoma ha de ser teu i que tu ets el màxim responsable d'aquesta informació i que tu decideixes què pots fer amb això. Perquè tu puguis tenir diferents usos de la teva seqüència genètica, el que permetem és una espècie d'app store, d'app store, de productes genètics, de tant temes de prevenció,
de
medicina...
De productes genètics? A veure, explica'm-ho més.
Cosmètica personalitzada, dietes, de tot. O sigui, qualsevol cosa que pugui utilitzar el teu genoma, no ho desenvolupem nosaltres directament, són com una app store, i permetem que tercers puguin posar els seus productes en aquella plataforma perquè tu puguis tenir temes de prevenció i temes de...
O sigui, jo compro a través de la vostra aplicació.
Exacte. O sigui, com que el teu genoma no canvia, el pagues una vegada, tens el teu genoma de per vida, i a partir d'aquí pots començar-li a donar mil i un usos, tant en temes clínics com en temes de benestar.
O sigui, vosaltres només cobreu una vegada?
Nosaltres cobrem una vegada el tema del genoma i després cobrem una recurrència en funció de les ventes de les aplicacions.
I què em costa fer-me un genoma?
Entre uns 3.000 i uns 5.000 euros.
Caram!
És una cosa molt puntera, és una cosa molt puntera.
No és barat, això, eh?
Els preus estan baixant molt, però bueno, clar, continua sent una cosa...
I doneu facilitats de pagament o no?
Bueno, això ho podem parlar,
D'acord, me n'enfio que tu em guardes el meu genoma, que només hi puc accedir jo, etcètera, etcètera. Però, i si el perdeu? Jo en tinc una còpia a casa meva.
Si vols t'enviem una còpia, no hi ha problema.
Sí?
Sí, 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 però no, aquests... no es perdrà, no es perdrà, però si vols t'enviem una còpia, sí, sí.
Bueno, es perd, s'espatllen els ordinadors, el backup.
Out, no?
Sí, això del backup que a mi és una cosa que em preocupa molt.
No, evidentment tenim uns sistemes, tenim el que se'n diu un cloud híbrid, que és una... Tenim uns servidors privats nostres i llavors tenim uns servidors externs que ja guardem les dades anonimitzades. Les dades teves privades les guardem nosaltres, les dades altres estan anonimitzades. Tota la informació està copiada com a mínim a tres llocs. Vull dir que no et preocupis.
Em preocupen més els 3.000 o 5.000 euros. Sabeu quin és el principal problema amb els mòbils avui en dia? Que encara no tenim resolt, que s'acaben les bateries. I avui estem amb la Sílvia de YoupCharge.
Sí.
Hola, Sílvia.
Hola, encantada.
Que ens ha d'explicar què és el YoupCharge. Va, explica'ns què és això.
Nosaltres aquí a la fira presentem un carregador de mòbils que funciona amb energies renovables. Pot funcionar o bé amb energia del sol a través d'uns panells fotovoltaics.
Però aquí no tenim sol, eh?
No, bueno, però està carregada. I també funciona amb això, que és una picoturbina, que es connecta a les... Bueno, a tot el sistema de clavegueram de les ciutats.
Llavors, a veure, explica'm això millor. Digue'm.
Sí,
Com li has dit el nom?
Picoturbina.
Picoturbina.
Sí.
Va, digues.
Es connecta a les canonades de la ciutat i l'aigua que flueix va carregant unes bateries de liti, l'energia, i això pot fer...
L'aigua dels desaigües?
Sí, l'aigua de les canonades.
Ah.
L'aigua de les canonades. Llavors flueix i s'emmagatzema l'energia en unes bateries de liti per poder aquí carregar els mòbils. Aquest prototip, com t'he dit, funciona amb energies renovables, o sigui, seria tot 100% de manera ecològica, i és la combinació perfecta entre l'ecologia i les noves tecnologies. Aquest carregador, a banda d'oferir càrrega pels mòbils, també ofereix tot el sistema de Wi-Fi per que tu vas...
O sigui, no només, això no ho sabia.
Sí.
O sigui, aquí, a més de donar-me... suc pels mòbils?
Sí.
Em dona l'altre suc, el de Wi-Fi?
Sí, perquè quin sentit té tenir un mòbil i tenir Wi-Fi però no tenir bateria per utilitzar-ho, no?
Sí, això ens ha passat moltes vegades.
Sí, i llavors això proporciona tot el que seria també Internet of Things, que està incorporat dins uns sensors que el que fan és mesurar la pol·lució en les ciutats, la temperatura i bueno, altres aspectes que potser a les ciutats els poden interessar per arribar a fer un tracking i veure una mica... que és
I això, la idea és que estigui al mig del carrer? Que una ciutat ho posi al mig d'un carrer?
Sí, de fet vam instal·lar un fa prop d'un mes a Altafulla, que va ser el primer, i tenim acords per instal·lar en altres ciutats i estan 100% adaptats al que seria la intempèrie.
O sigui, jo arribo, haig d'anar amb el meu cable, això sí?
Sí, això
USB,
sí.
USB, l'endollo i ja està.
Sí, et proporcionarà càrrega i també... Sí, també es pot proporcionar, com he dit abans, tot el sistema de wifi, o tu pots veure la temperatura de la ciutat, que hi ha al voltant del carregador i tot el que seria la pol·lució que hi ha en aquell entorn.
Caram, vosaltres també teniu carregadors massius.
És un sistema de carregadors que tu pots deixar el mòbil i funcionaria com una tasqueta. Llavors tu deixes el mòbil dins, carregant, t'emportes la clau i amb això el que estem fent és anant a esdeveniments. Llavors el que seria estar aquí a la fira,
sí,
et quedes sense...
Que no et quedis sense piles al cap d'una estona.
Et quedes sense bateria, llavors l'endolles, t'emportes la clau, fas un tomb per la fira, a veure què hi ha, i quan tu creguis convenient, doncs vas pel teu mòbil, que ja estarà convenientment carregat.
Perfecte, això és el millor invent que podíem trobar a la fira. Moltes gràcies.
A tu.
Explica'nos què sois vosotros, Startup Boot Manager.
Vale, somos una aceleradora y eso significa que buscamos negocios o empresas muy jóvenes, ¿no? con poco progreso en su viaje y intentamos, es un tipo de inmersión, es que trabajamos con ellas para identificar un modelo de negocios, para mejorar el producto, para identificar sus clientes, para trabajar con partners que les pueden ayudar, por ejemplo, empresas grandes o...
O sea, vosotros sois los que los ayudáis.
Sí, 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 es un programa bastante...
Y les enseñáis.
Enfocado. Sí, enseñamos un poco, hacemos muchas introducciones con gente que les pueden ayudar, hacemos muchos workshops, talleres sobre temas de emprendedores, y también hacemos esta cosa hoy que es como un graduation, ¿no? un demo day. Es el último día y presentamos todo en el escenario por aquí para explicar al mundo qué hacen, qué están buscando, el progreso.
Pero
y tal.
Vosotros estáis en muchos países.
Bueno, Startup Bootcamp es un red de aceleradoras. Hacemos más o menos el programa igual, es que es 3 meses con las mismas condiciones y términos, pero enfocamos en cada uno en su mismo vertical. So nosotros enfocamos en Internet of Things y Data.
Uh-huh. Eso en Barcelona.
Solo en Barcelona, sí. El programa en Holanda tiene su enfoque en e-commerce o en Smart Cities. Y cada uno tiene su mismo. En Londres es fintech, de financieros, y es así funciona.
O sea, 4 years from now es vuestra feria.
Bueno, ojalá, no. 4 years from now son... Bueno, el Mobile World Capital es un inversor y partner del programa. Ellos nos ayudan mucho en montarlo. Tenemos el espacio en el Mediatek, que es el Barcelona Growth Center. Pero también, sí, somos partners en este negocio de hacerlo.
Oye, vosotros enseñáis a las empresas a hacer negocio.
Sí.
¿Y cómo lo hacéis vosotros?
Bueno, nuestro modelo es, con el soporte de los partners que tenemos, ellos pagarán más o menos los costes. También tenemos inversores que también invierten en el programa y en vez ellos cogen un porcentaje de las empresas con que trabajamos. Y por eso funciona, es que somos como un fondo, más o menos.
O sea, si la empresa funciona,
sí, si va
vosotros
bien,
hacéis negocio.
Sí, sí,
y
sí,
si
sí.
No,
es así, es así. Sí.
Y si no, no hacéis
sí,
negocio.
Sí, sí, sí. Nuestros intereses son bien alineados, así es. Queremos éxito para ellos y también, bueno, tenemos el futuro bueno junto con ellos. Es que trabajamos con ellos por lo largo plazo, no es una cosa corta.
Oye, y de las que hoy se han presentado, dime una que triunfará dentro de 4 años.
Bueno, hay varios. Me gusta mucho lo de Secchi. Ellos, bueno, no es una empresa que no van a ser los famosos, pero van a hacer cosas súper guay. Y otra es se llama Hutoma. Ellos hacen cosas con agentes inteligentes con artificial intelligence. Uh-huh. Ellos están haciendo cosas bastante guay con, bueno, como customer service, servicio al cliente y tal. Es interesante y muy potente.
Pero vuestros clientes no se ponen por nada. He oído una que iba a hacer la competencia a Siri y a Cortana.
Sí, 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 sí. Bueno, tiene ambiciones grandiosas, ¿no?
O sea, no son pequeñitos.
Bueno, ahora son pequeñitos, pero hay que
bueno,
empezar, ¿no?
Pero no se ponen por nada. Van a competir con Apple y con Microsoft.
Sí, 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 sí. Bueno, ojos grandes, ¿no?
Vale.
No, es que son, los equipos son increíbles, son el nivel de imaginación, de creatividad, de inteligencia, de fuerza, es impresionante.
Muy bien, que tengáis mucho éxito. Allà.
Vale, muchas gracias, a ti también. Chao.
El Mobile, o exactament el Furious From Now, que és on estem avui, hi ha expositors, però sobretot, el que hi ha són moltes conferències, una darrere l'altra, de gent que busca exposar els seus productes o que busca inversors pels seus productes. Aquí a l'esquerra meu tenim el Lavazza, que és un teatre, un auditori específic, patrocinat per una empresa de màquines de fer cafè, que no té res a veure amb el Mobile, però que busca fer la seva publicitat, on es van succeint les empreses o les start-ups una darrere l'altra, explicant quin és el seu producte i com triomfaran d'aquí 4 anys. I aquí a la meva dreta tenim un auditori una mica més gran, que és el de Mazda. Els senyors de Mazda és un nivell superior al Lavazza. Aquí ja venen empreses que busquen una segona ronda de financiació. Ja han cobert la seva primera etapa o la seva primera trompada, han aconseguit els 100, 200, 300 mil euros d'una primera ronda de financiació i ara en busquen, si ho teniu aquí és el vostre lloc, busquen que els hi deixin un milió i mig de dòlars o d'euros per tirar en marxa els seus productes. Això sí, no espereu escoltar cap altra cosa que no sigui anglès en aquestes conferències. Fa més o menys una hora i mitja us hem deixat amb els senyors de WeGo que estaven intentant fer un resum del que fa la seva empresa. Ara els demanarem que el resum sigui molt més resumit i que ens expliquin què és WeGo.
A veure, WeGo, des d'un punt de vista de producte, és un agregador de continguts digitals de la ciutat, de qualsevol ciutat, que integra els interessos dels tour operadors amb una base de dades que perfila els usuaris a través d'un servei d'intel·ligència artificial i el converteix en un cicerone. Algú que et coneix perfectament a tu, que sap els teus gustos i les teves preferències i que te'ls mostra quan tu necessites i pel teu perfil o necessitat.
Perdona, em comença a preocupar. Per què em coneix a mi?
Bueno, perquè extraiem les dades d'una sèrie d'actuacions que fem via les redes socials, d'algunes preguntes que et fem, algunes negacions que ens dones, i arribem a conclusions. Aquestes conclusions són inferències, aquestes inferències fan que d'alguna manera generi un perfil i ens apropem a possibles gustos teus o necessitats que tu tens amb el teu temps d'oci.
O sigui, jo arribo a Barcelona o soc de Barcelona i vosaltres em dieu què és el que m'agradarà fer?
Amb un temps determinat i amb una sèrie d'actuacions determinades, sí. Podem arribar a saber que a tu t'agrada la música
això
i quin tipus...
Això és molt perillós.
Bueno, això és el futur. Això és el futur. Això és un servei que fa 2 anys que estem desenvolupant. Inclús la segona part del servei ja està en marxa, que es treu dades de les teves actuacions diàries i de els teus comportaments. T'agrupa per grups, o sigui, fa 37.500 maneres diferents de fer un perfil. I amb aquestes 37.500 maneres de fer un perfil, n'hi han associats una sèrie de possibles gustos o possibilitats d'interès per l'usuari.
Deixa'm fer una pregunta dolenta.
Digue'm.
I si és un matrimoni, què feu amb els gustos de tots dos?
Bueno, a veure, les persones són unipersonals, no? Però en qualsevol cas, nosaltres si et preguntem si vens de viatge sol, acompanyat o per negocis, i les necessitats i els interessos canvien, o si vens amb nens. O sigui, no podrem donar un contingut nocturn si vens amb nens, perquè evidentment tens un...
O em donareu un cangur.
O et subministrem un cangur. Però en qualsevol cas, el que fem és intentar esbrinar les primeres necessitats teves, i això passa per saber si vens sol, si vens acompanyat, si vens per oci, si vens per negoci, o sigui, saber per on vens, i a partir d'aquí estructurem un possible pla. En aquest pla, el sí o el no, la negació o afirmació, ens dona més pistes que al final anem ajustant a les teves possibilitats o necessitats que tens.
Però
no?
També hi ha un apartat molt important, que és el preu del meu pla. Jo hauré dit, jo em vull gastar tants diners.
Pots posar-lo i és una criba que et fa, no? Evidentment, un senyor que ve a un hotel de 5 estrelles, diguem-li que té inicialment, té un estatus social diferent al senyor que va a un hotel o un apartament de 2 estrelles. No té per què ser exactament així, però és una variable més que nosaltres considerem.
Sí, perquè podria ser que vingués amb un apartament de dues estrelles, però volgués venir al concert del Bruce Springsteen d'aquí uns dies.
Hi ha gustos per tots, el qual vol dir que un senyor se pot hospedar en un hotel de dues estrelles i voler anar a un restaurant tres estrelles Michelin, perdó, i això no vol dir que tampoc que negui la possibilitat d'anar a un McDonald's. Tot això és un algoritme, al final és matemàtica, i la matemàtica arriba a conclusions. Si aquestes conclusions una vegada són base, a partir d'aquí l'eina aprèn del que tu fas i va coneixent-te, i conforme va coneixent-te te va donant actuacions, opcions, continguts adients a cada moment i a cada necessitat.
Però, a veure, això normalment està molt bé. Jo vaig una vegada, jo soc de París, vinc una vegada a Barcelona, però jo vindré una, dues vegades com a molt.
Si em parles de Barcelona, et diré que Barcelona s'ha convertit en un objectiu, en una ciutat que repeteix. O sigui, hi ha molta gent que ha vingut 3, 4, 5 vegades.
O sigui, vosaltres guardeu les dades i...
Sempre. I és més, quan canvies de ciutat, aquestes dades també serveixen. Vull dir, jo ja tinc un perfil teu, quan nosaltres estiguem a París sabrem quins són els teus gustos, com ho has fet a Barcelona, i els replicarem o els ajustarem a París, a Milán, a Nova York, allà on siguis. La nostra intenció és un projecte mundial. Nosaltres posem l'exemple a Barcelona perquè és una ciutat que ens permet fer aquest exemple. Ens permet fer aquest exemple per la marca que és, per la idiosincràsia de la ciutat, pel tipus de ciutat que és, per una quantitat de situacions que té la mateixa ciutat que ens permet fer l'exemple. Però no és una aplicació o una descàrrega per cada ciutat. O sigui, tu una vegada et trasllades o tornes a venir, l'eina t'identifica, sap que és tu i llavors té el teu perfil. O sigui, no és cada vegada que vaig a un lloc, és una única plataforma.
I aquest Segway Vespa que tenim aquí al costat, què hi pinta?
Això és el vehicle oficial de WeGo. O sigui, això dins la nostra oficina, que és...
O sigui, per l'oficina es moveu amb això?
I es movem per aquí, i aquests vehicles serviran per donar wifi i bateria als turistes al mig de la ciutat, i a més ens serviran com a eina de promoció perquè són una mica especials i diferents.
Sí, especials ho són.
Són el nostre vehicle oficial.
Molt bé, escolta, que tingueu molta sort.
Moltíssimes gràcies.
Comenceu d'aquí dos dies, no?
Entre 4 i 6 setmanes sortim al mercat.
O sigui, aquest estiu ja teniu tots els turistes de Barcelona enganxats?
De fet, ja tenim una beta test que estem fent una prova amb els directius de Huawei, que ja tenen l'eina que es diu WeGo Huawei, amb la que ja estan disfrutant amb aquesta setmana de la ciutat de Barcelona a través de la nostra aplicació. És un petit extracte del nostre projecte. El nostre projecte, quan surti, és molt més gran, és molt més potent, però hem tingut l'oportunitat de col·laborar amb el gegant asiàtic dels mòbils i hem vist la possibilitat de fer aquesta prova i l'estan fent. Sabem que amb èxit, perquè estan movent en Barcelona amb la nostra eina.
Moltes gràcies.
Gràcies a vostè.
No hem creuat el pont de Vecchio esquivant 10.000 turistes, no hem guardat fotografies ni una mísera postal de la cúpula gegant de Brunelleschi. Mai no hem visitat la galeria dels Uffizi, no hem vibrat amb l'obra mestra dels pintors renaixentistes, no hem pujat al Belvedere ni hem vist Florència als nostres peus, no hem posat un forrellat al nostre amor etern. Però em conec de memòria els teus llençols, la geografia del teu cos, cada racó del dormitori on hem plantat cara a l'hivern, cada centímetre de tu, cada constel·lació que dus gravada en la pell de l'esquena. No hem berenat junts en plaça de la Senyoria, no hem vist el Palau dels Pitti ni el David de Miquel Àngel, no hem llançat una moneda dins de la font del Neptú, ni hem contemplat l'altar de Santa Croce. Però em conec de memòria els teus llençols, la geografia del teu cos, cada racó del dormitori on hem plantat cara a l'hivern, cada centímetre de tu, cada constel·lació que dus gravada en la pell de l'esquena. Reconec perfectament l'alarma del despertador, la nostra roba en un muntó. Tantes pel·lícules que no hem vist i crec que no veurem mai. Cada carícia recurrent, mil confidències sense paper i massa déus contra rellotges.